a l'Ofici de Viure, l'amabilitat de la parla, amb el doctor Fericle. Josep Maria Fericle parla de parlar, perquè no hi ha una sola manera de fer-ho, de parlar, sinó diverses, i no totes arriben allà on se suposa que volen arribar. Josep Maria Fericle es remunta molt enrere i explica: els romans de l'època imperial deien «cadascú parla com viu». Sàvia veritat. Quan parlem, imprimim un ritme a les frases, decidim fer servir uns o altres termes, o tot el contrari, parlem sense pensar ni triar les paraules i ho fem irreflexivament, deixant anar sorolls com fan les màquines de tabac, per simple automatisme, tot i que en realitat no hi ha ningú allà dins, és una caixa buida d'intenció, de vida real. I és igual, diu el doctor Fericle, que els vocables usats per la màquina de tabac sonin a religiositat o elevació o sonin a vulgaritat mercantil. Són sons inanimats, no hi ha ningú viu allà al darrere. Així doncs, compte, perquè per molt que parlem pot ser que no estiguem dient res. O que no ens diguin res a nosaltres. Perquè, com continua el nostre convidat d'avui, a més de clar i senzill, el llenguatge ha de ser inspirat i inspirador, en la mesura en què cadascú pugui. Mai hem d'usar paraules grandiloquents si no estem en connexió. Un dels 10 manaments cristians diu: no diràs el nom de Déu en va, i es refereix exactament a això, a no buidar les paraules dotades d'un contingut greu usant-les de forma irreflexiva i merament per cridar l'atenció o buscar l'aprovació dels altres. Cadascú, doncs, ha d'adoptar i adaptar el llenguatge que li va bé o que li correspon, i hauria d'encaixar la seva personalitat com una peça de puzzle exacta en allò que diu i en com ho diu per poder-se comunicar amb els altres. Tornant a en Josep Maria Fericle, ell diu: en el seu origen etimològic, amabilitat significava digne de ser estimat. Bonic origen, que no significa buscar que ens estimin, sinó aproximadament al contrari, fer-se estimar a través del que diem. Avui a l'Ofici de Viure, l'amabilitat de la parla.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
El meu nom és Francesc Torralba, sóc filòsof, professor d'ètica de la Universitat Ramon Llull. Què ha de tenir una parla per poder considerar-se una amable parla o una forma de parlar amable? Això és una pregunta clau, especialment per poder crear vincles empàtics amb les persones. I no tan sols és bàsic veure com parlem, sinó quins gestos acompanyen les nostres paraules. Tot plegat pot fer que el missatge sigui ben rebut, creï empatia, creï fins i tot un corrent de simpatia, o al contrari. Només em fixo en l'aspecte verbal, però no és el més rellevant. Dues idees claus. La parla és amable quan sempre va acompanyada d'un siusplau i d'un gràcies. Això és una obertura que sempre genera un corrent de simpatia. Demanar els favors mitjançant aquesta petita expressió que en diem siusplau o per favor. I naturalment també la gratitud. La gratitud després d'haver rebut un consell, després d'haver rebut un favor, després d'haver rebut un suggeriment. Començar amb siusplau, acabar amb gràcies. I encara vull dir dues qüestions més que em sembla que fan que la nostra parla sigui amable. Una és utilitzar el primer del plural, o sigui, la primera persona del plural. Les persones que utilitzen molt el jo, és fàcil que siguin qualificades d'egocèntriques o egolàtriques, no? Jo he fet, jo he anat, jo he aconseguit. És molt més amable parlar de nosaltres. I a més és molt més veritat. Perquè fins i tot les conquestes individuals hi ha sempre molt suport, amagat, a vegades invisible. I la primera persona del plural és molt més amable que la primera persona del singular. Nosaltres hem aconseguit, nosaltres hem fet, nosaltres hem assolit aquest projecte, nosaltres hem conquerit aquesta victòria. I encara una altra bàsica, que és la capacitat de disculpa. Jo crec que es fa amable aquella persona que no es presenta de manera dogmàtica o de manera fonamentalista, sinó que és capaç de presentar-se de manera, perdoneu, humil, de manera modesta, i per tant que és capaç de reconèixer les seves mancances, les seves debilitats, però a la vegada també on estan els seus actius. Les persones que es presenten de manera categòrica i contundent més aviat generen al·lèrgia. Les persones que es presenten amable, és a dir, de manera humil i modesta, generen sintonia, generen afecte, generen empatia. I això ho veiem d'una manera espontània, però de vegades ho hem de detectar per poder-ho reproduir. I qui crea aquests vincles amables crea després unes condicions de treball, unes condicions de vinculació que flueixen molt més ràpidament i que fan que les nostres comunicacions siguin molt més senzilles i molt més ràpides.
Avui a l'Ofici de Viure, l'amabilitat de la parla. La importància de la parla. La capacitat de parlar, diu el doctor Fericla, és el més venerable que tenim els humans. Cal tenir-ne cura i respecte, gairebé com la vida mateixa. Doctor Josep Maria Fericla, gràcies per tornar a casa. Benvingut.
Gràcies, Gaspar. Sempre és un gust estar aquí. I més parlant del parlar amb un gran periodista com tu, que viu de la parla i de ser amable en la parla.
Gràcies, doctor Fericla, però el que serà un plaer és sentir-lo, sentir-te durant una bona estona aprofundint en aquest gran tema amb temps i per tant, poder introduir molts matisos, no? De moment no hem parlat encara de la importància dels matisos i de tenir temps per parlar. I sembla que cada cop també a la ràdio hem de parlar amb menys temps i donar més missatges per minut, I evidentment també les xarxes socials, sí, i és com si s'anés buidant també, no?
Totalment, eh? Jo em penso que si fes una feina com la teva, Gaspar, em desesperaria de veure la onada que hi ha d'insubstancialitat en el periodisme, vull dir que i no ho dic per tu naturalment, no, però en general, no, per aquesta onada, això d'acabar de s'ha dir més coses, més cridaneres, amb menys temps, el qual vol dir res d'útil, res de profund, res de reflexionat, no? I res d'amable o gens d'amabilitat, no? Perquè l'amabilitat, entre altres coses, l'amabilitat en la parla requereix temps. O sigui, perquè l'amabilitat, que és una paraula... Amabilitat i amable, vaja, més amable, no? Que amabilitat és un dels termes del meu llenguatge màgic, en dic jo. Llavors, perquè hi ha paraules que usem sovint que sonen bé i que durant molt temps les he usat sense saber ben bé què volien dir, com misericòrdia, per exemple, com justícia, que què vol dir justícia, no? Perquè també té un contingut subjectiu molt important. I al final, quan vam decidir fer aquest programa, em vaig molestar a fer algo que no havia fet mai, que és buscar l'etimologia, les vàries etimologies de la paraula amabilitat o amable. I és un terme preciós, perquè ve d'estimar, ve d'amor. O sigui, amable i amabilitat tenen l'arrel històrica, diguem, lingüística o etimològica, en amor. I l'amor, o l'estimar, bàsicament vol dir reconèixer. I almenys jo per amor entenc això. O sigui, el fet de reconèixer un altre, no? I per reconèixer a un altre se li ha de donar temps. No se'l pot obligar que es comporti d'acord als meus prejudicis o preconceptes o esquemes perquè encaixi amb l'esquema i llavors no, sinó reconèixer amb un altre vol dir temps, vol dir escoltar-lo, que per exemple és una... I tu suposo que ho pateixes molt més que jo, però la capacitat d'escolta s'està perdent cada vegada més, no? Vull dir, i escoltar vol dir això, vol dir parla. Parla, jo t'escolto, però no cal que et dongui 30 segons per dir-me si no t'escolto, però digue'm alguna cosa que estigui viu, no? Que tingui presència, sigues amable a mi, si reconeixem, no? Perquè amabilitat vol dir molt també estar pensant amb qui rep el missatge, amb el qui escolta, no? Això és ser amable, és a dir, que ja diguem, una de les meves màximes és que procuro que tot el que faig sigui el màxim d'útil per mi i d'agradable pels altres. I això vol dir estar atent als altres, també, no? Vol dir, pues, Gaspar, què és agradable per tu? I si ho tinc en compte, ja em comporto de manera amable. Després que em surti millor o pitjor és un altre tema, no? Però ja procuro comportar-me de manera amable. I alhora també és això, no? Com has dit tu abans, que amable vol dir ser digne de ser estimat. Vull dir, això, una persona amable, no? Que té aquesta qualitat d'inspirar amor en els altres perquè l'estimin, perquè el reconeguin. Però, és clar, això sempre són coses d'anar i tornar, no? Que un és estimat quan un estima. I un és reconegut i escoltat quan un primer té la decisió d'escoltar els altres i de reconèixer-los, no? I per això jo crec que estem en un món... O sigui, en aquest sentit sóc bastant negatiu, no? Que estem en un món on l'amor està desapareixent. L'amor de veritat, no l'atracció eròtica de dos artistes de cine o del que sigui, que això realment són tonteries, encara siguin coses molt instintives. Però l'amor, en mayúscula, vol dir això, vol dir reconèixer, no? I estimar vol dir confiar. Diguem, era Jung, si no recordo malament, qui deia que per ell eren gairebé sinònims estimar i confiar. I fa temps, un dia que ho vaig llegir, vaig pensar, doncs és ben cert, no? Perquè un confia en qui estima. I quan deixes estimar algú, deixes de confiar en aquella persona o en aquella institució. Aleshores, i això són actituds que estan perdent-se, no? Estimar, confiar, fer un esforç per escoltar l'altre, per reconèixer-lo, per tant, per ser amable en la parla. I, no sé, i com deia el Francesc, el que
Torralba,
m'ha escoltat,
sí.
El Torralba, sí, doncs cada vegada hi ha menys empatia, no?, en la parla, i empatia, en darrer terme, vol dir la capacitat per posar els interessos del grup per damunt o per sobre, per davant dels meus interessos personals, no?, i cada vegada això ho estem veient desaparèixer més de tots els panorames, no?, aleshores... Gairebé que hauria de ser un, no sé, com un lema per una campanya, no? Tornar a ser amables, almenys a l'hora de parlar.
Diu en Josep Maria Fericla que parlar, doncs sí, quasi tothom parla. Uns parlen molt poc, d'altres massa, uns diuen coses interessants i sensates. Dius també, Josep Maria, essent sincer, una minoria, són una minoria qui diu coses interessants i sensates. D'altres fan un soroll amb la boca que sembla que siguin paraules però que no tenen cap sentit, pur soroll animal, com és el cas de molts polítics, diu el doctor Fericla. La major part de la gent parla per aparentar el que no és. I es fa pesadíssim escoltar-lo o llegir els seus correus perquè sonen com quan colpeges una llauna buida. Molt soroll per no res. És contundent, el text en el que hem basat el programa d'avui, escrit per tu.
Sí, però així ens és, no? O sigui, hi ha un factor que és bastant indicatiu en aquest sentit, no? És que quan algú parla, si realment està present, diguem, si posa tota la carn a la graella i està present, no? I mira de parlar amb amabilitat i és igual que digui, no? En general, és un missatge que atreu, que interessa. I potser el contingut no pot no interessar massa, però en canvi, quan jo vaig a una conferència o, per exemple, engego la televisió que pràcticament mai, i està parlant algú i els dos minuts ja noto que m'adormo, que és que no cal ni que em posi a pensar si aquella persona està parlant com un robot o no, perquè és obvi que està parlant com un robot, no? I això ho recordo, com suposo que molts dels que ens esteu escoltant ara, ho recordo quan era petit, que hi havia professors que m'atreien i m'entusiasmava el que explicaven i podien ser assignatures complexes, no? I altres que és que em quedava adormit els 5 minuts i havia de fer esforços per no tancar els ulls i rebre una clatellada, que aquella època és com es despertava els alumnes, que es quedaven dormits a classe, i en lloc del professor fer un esforç per estar més present i ser més amable, o sigui, pensant-los, doncs se'ns despertava amb un clatellot o amb un crit, no? Aleshores, diguéssim, és així, no? Perquè en l'amabilitat hi ha energia, també, hi ha energia vital. Perquè no és algo automàtic, l'amabilitat. Per exemple, Francesc, ara, el que deia, no?, que començar les frases per si us plau. Jo li anava a dir, mira, si aquest si us plau es diu des del cor, realment, per obrir un canal comunicatiu amable està bé, però moltes vegades aquest si us plau i el gràcies del final de la frase són pura mecanicitat oral i, per tant, gairebé que s'ho pot estalviar a la persona per no espatllar el sentit d'acord que té l'expressió, no? De si et plau, no? Si et ve de gust fer-ho, doncs això que ara et demanaré. I jo m'ho recordo molt sovint, el que abans has comentat, Gaspar, de que aquest refrany dels romans, de que cadascú parla com viu. I és ben veritat, no? Perquè pues hi ha persones que viuen així, vull dir, viuen amb, que hi ha estudis fets, no? Hi ha persones que la major part de gent usen 800 paraules. I hi ha estudis de sociolingüística que ho han posat de relleu. O sigui, la major part de persones a Occident viuen i s'expressen al seu món amb 800 paraules. La gent que té una especialitat professional, si una carrera, per exemple, arriben a les 1.500, 1.100 paraules perquè hi ha tota una lexicografia especialitzada a la seva feina, que també la usen a la feina, no? I molt poca gent arriben a usar unes 3.000 paraules en la seva expressió oral o escrita habitual, no? Que són els savis, diguem així, no? Que busquen l'expressió concreta. Aleshores, jo a vegades també a classe els dic, mireu, si algú em diu, ei, tu, acosta'm allò. A veure, a qui t'estàs referint, a mi i tu? Què vol dir acosta'm? I què és allò? Estem ple d'envoltats d'objectes, no? I quina diferència que algú digui, ei, tu, acosta'm allò, a que et digui, Gaspar, si us plau, em podries apropar aquest bolígraf que tens al costat perquè vull prendre una nota? Quina diferència, no? Perquè la segona manera d'expressar vol dir un reconeixement, vol dir una precisió en el pensament, també. Dir, no, ei, tu, acosta'm allò. Em pots acostar aquest bolígraf que tens a prop, si us plau, en tot cas, si vull ser més amable, no? I és una riquesa, la del nostre llenguatge, sigui escrit o sigui oral, no? Que l'hem de mantenir perquè és el tresor més gran que tenim els humans. O sigui, construïm el món amb la parla, literalment. Per això, a totes les grans religions, a totes, el principi és el mateix. Déu va construir el món amb la parla, o amb el logos, no? com diu l'Antic Testament.
El verb, no? Va crear el món a través del verb.
Sí, el verb, sí. La parla, el logos. Diguem, totes les grans religions comencen dient que Déu, o Alà, o Buda, o Zaratrusta, va construir el món amb la parla, no? I és així.
Llavors, fins a quin punt nosaltres també estem, fins a quin punt, creant la realitat a través de la parla?
Pues clar que la creem totalment. I no té res de ni tan sols de nou. És una cosa que ja fa dècades que se sap, no? Que diguem que l'idioma en el qual ens socialitzem, la llengua mare, com se sol dir, ens determina una estructura cognitiva, un discurs emocional, una forma de comprensió de la realitat, i que d'aquí no ens escapem. O sigui, podem aprendre 10 idiomes més, però d'aquesta estructura cognitiva base no ens escapem, no? Ho podem ampliar una mica, dissoldre una mica els límits d'origen, però no massa més, no? I, no sé, per exemple, amb xinès, saps un idioma xinès mandarín, el clàssic, no? Doncs els ideogrames que s'usen, els que són verbs, no tenen temps. Vull dir, el temps, la temporalitat, així com nosaltres tenim verbs en forma de passat, de present, de futur, diversos passats, diversos futurs, potencial, etc. En xinès no, amb la qual es pot escriure una novel·la, no es pot escriure, s'escriuen novel·les fora del temps. O sigui, que totes les formes lingüístiques que dominen acció, que és el que en diem verbs, estan en infinitiu, diríem nosaltres, no? Per tant, no hi ha temporalitat. És clar, i d'aquí, per exemple, que les persones socialitzades en el món xinès clàssic, vull dir, tenen una concepció còsmica que els que ens hem socialitzat en llengües romàniques és que hem de fer molt esforç d'imaginació per poder-ho no encarnar, sinó entendre una mica, no? Què vol dir una novel·la sencera amb tots els verbs en infinitiu, fora del temps, no? I que té sentit, no és un experiment lingüístic. Aleshores, clar, això és una llibertat expressiva que els occidentals no tenim, no? En canvi, nosaltres tenim una precisió. Per exemple, que tenim 9 formes verbals, dels quals 6 són de passat en català, no? Amb la qual podem filar molt prim quan referim al passat, a quin passat, no? Si és immediat, si és més llunyà, si és un passat emocionalment proper o distant. I això, per exemple, ve de que pues, tota la nostra cultura està lligada al passat. Sí, i no ens n'adonem, no? Però, clar, quan comencem a créixer, pues, anem a col·legi i què? Pues, història d'Espanya, història de Catalunya, història de l'art, història de no sé què, i vinc a estudiar història, un va a la universitat i més de lo mateix, història del periodisme, història de l'antropologia.
Sí, i de fet, com a antropòleg, sí. Josep Maria, també em vas estudiar molt de passat.
I d'història, no? Vaig fer la carrera d'història, no? I aleshores, quan tenim algun trasbals, anem al psicòleg o al psiquiatre o al metge i tornem a començar a veure quan eres petit, els teus pares, com et tractaven, no? Una altra vegada a la història. I això, per exemple, en el món indígena amazònic, que conec bé, això és inimaginable, perquè allà els verbs no tenen forma de passat. Tot és present o un futur immediat, i ja està, no? Aleshores, no es pot, no només no expressar, sinó ni imaginar un futur de fa mil anys, bueno, ara sí, amb tot el procés de globalització, no? però fa 60 anys amb molts indígenes amazònics i parlaves de fa 500 anys i deien, però de què estàs parlant? Què és això, no? Aleshores, pues, per això que la parla és tan important, no? I cosetes com aquesta que deia el francès, és veritat, no? Vull dir, les meves filles sempre els dic, mira, hi ha una clau que us obrirà moltes portes, que és una clau màgica. I com que són petites, ah, sí, quina clau és? Aquesta clau és si us plau. Però l'heu d'usar bé, aquesta clau. Si l'useu malament, no us obrirà cap porta, tampoc. No? I coses d'aquestes sí que també és transmetre valors, no? No, pues, que si amb el llenguatge ens obrim a la vida o ens la tanquem. Jo que sé, no és el mateix dir... Pues no sé, per exemple, Gaspar, tot està molt car, ara que ha pujat tot de preu. No és el mateix dir això, tot està molt car, a dir-se un mateix. Mira, tot està molt car i no puc comprar el que vull. O dir-se, guanyo pocs diners per comprar el que vull. Per exemple, la segona manera, dir-se un mateix, guanyo pocs diners per comprar el que vull, em deixa les portes obertes. Pues, canvia de feina, no sé, buscar altres formes d'ingrés. Però la primera forma, està tot molt car. Pel que vull comprar, em tanca totes les portes, em quedo clavat, perquè jo no puc canviar els preus de tot el que ens envolta, no? Aleshores, és només un exemple, no?, de la importància impossible d'exagerar que té un ús correcte del llenguatge.
Avui a l'Ofici de Viure, l'amabilitat de la parla amb Josep Maria Fericla. La gent que sempre somriu, ha escrit en Josep Maria Fericla, la gent que es mostra excessivament amable, com els típics representants de les noves modes espirituals New Age o els venedors, és que esperen alguna cosa de nosaltres, no en dubteu. Com a mínim aspiren a captar la nostra atenció, el més essencial de la vida. Però si grateu una mica sota aquesta superfície d'amabilitat, aviat descobrireu que no són tan afables, que tanta amabilitat només és una tapadora o defensa de la persona perquè no se la qüestioni, per dissimular la seva por de la vida. Practicar l'amabilitat a través de la parla significa, segons el doctor Fericla, escoltar abans de parlar, fer un esforç per comprendre l'altre i les seves idees abans d'esperar que ens comprenguin, donar abans de rebre, sentir empatia cap a l'altre i parlar de manera que ell o ella ens puguin entendre, en lloc de fer-ho per lluir-nos davant dels altres o buscant la seva aprovació. També en Josep Maria és crític amb les persones que només són amables per buscar ser més estimades o l'aprovació, etc.
Sí, o per no ser confrontades, no? Per no ser criticades, diguéssim, que jo diria que és la majoria. O sigui, l'amabilitat és una actitud que es pot expressar a través de la manera de parlar de cadascú, o dels gestes, per exemple, però bàsicament és una actitud, o sigui, és aquesta actitud que els àrabs en diuen adab, que és un terme molt maco, no? Adab vol dir, diguem, ser amable en tot, no només en la parla, ser amable com per complir, diguéssim, amb un ideal d'Alà, de Déu, no? I sobretot els sufis ho tenen molt present, de practicar l'adab, que vol dir l'actitud amable. Adab, sí, així com s'escriu, no? Com sona. Aleshores, l'amabilitat no vol dir estar sempre amb la sonrisa del tonto a la boca, ni molt menys, no? Vol dir ser atent, ser bondadós, ser carinyós, jo què sé, respectar els altres també, vol dir tot això, no? Ser cortès, ser servicial, com deies tu, Gaspar. Aleshores, el més freqüent, sobretot la gent que té un cert nivell de benestar i que no volen que ningú els remeni massa, és que estiguin sempre amb el somrís a la boca, no? I amb actituds aparentment amables. Però només cal gratar una miqueta per adonar-se un que de seguida s'acaba l'amabilitat i la servicialitat i l'afectuositat i el ser cortès acaba de seguida, no? Llavors, en aquests casos, l'aparent amabilitat només és un mecanisme, com et dic, per evitar confrontacions, no? Perquè els altres em respectin. I altres vegades, com has comentat tu, que també és molt freqüent, és per guanyar l'atenció dels altres, no? Que això és un és un tema, Gaspar, que no li has de dedicar un de cada vuit.
Sí?
A l'atenció, bueno, ara ja saps que és una
sí, l'atenció,
broma.
L'atenció, perquè és el bé més preuat, no, que tenim.
Perquè és el més sagrat que tenim els humans, no, l'atenció. I, per exemple, parlar amb amabilitat exigeix posar atenció en la parla. Si no hi ha atenció, doncs un pot usar paraules aparentment amables, però estan buides, no? Aleshores, doncs, quan una persona està carent d'atenció, jo vull dir, és... Anava a dir trastorn, però és una paraula molt grossa, aquí, un trastorn, no? Però, diguem, és una anomalia habitualíssima. Estar carents d'atenció, perquè és que ningú ens dona atenció, o poca gent, no? Aleshores, una estratègia habitual és mirar de ser exageradament amables amb els altres i servicial, però per captar la seva atenció, no perquè vulguis, realment, un vulgui ser amable amb l'altre o estimar-lo, no? I això, hi ha una novel·la que van escriure fa anys que es deia, a veure si me'n recordo, que descrivia molt bé, com es deia aquella novel·la? Era una novel·la, que era la primera novel·la que va escriure una noia, que es va fer popularíssima, que va ser un best-seller, que anava d'això, no? De com hi ha gent que són autèntics vampirs de l'energia dels altres i desenvolupen mil i una estratègia per captar l'atenció, que és l'energia, per captar l'atenció dels altres, no? Bueno, no me'n recordo.
Ja te'n recordaràs, però sí. Clar, en aquest moment et sembla com si hi hagués molts lladres d'atenció, no? Intenten captar la nostra atenció.
Ple. Sí.
Però a tot arreu, eh?
A tot arreu,
començant
sí.
Pels mòbils que tenim damunt la taula.
Hombre, les xarxes són els catedràtics de robar-nos l'atenció a canvi de res, a més, no? I a més, ens controlen, vull dir que hi ha aquest món que hem creat, que és un món realment, realment perillós i deplorable, perquè no ens n'adonem i nosaltres mateixos ens posem a la butxaca l'espia que ens té els 24 hores controlats i que registra el que parlem si no hem tingut la prudència de desconnectar abans l'aparell sencer, no? I, en fi, hi ha aquest llibre que ha tret ara, l'últim que ha tret el filòsof de moda, no? Com es diu? El Byung-Chul Han, que no sé si has llegit alguna cosa, si no, us ho recomano a tots, que llegiu qualsevol d'aquests llibrets, que són llibrets molt agradables de llegir, curts, tots. I l'últim que tret es diu Infocràcia, i és una reflexió molt certera, molt crítica, molt objectiva, també, vull dir, d'aquest domini que hi ha avui dia a les nostres vides a través de la informació de la nostra vida, i que és informació que nosaltres donem voluntàriament a través d'usar els aparells connectats a la xarxa, i per això hi ha inclús gent una mica més desperta que ja no volen saber res de tenir alèsies a casa ni tenir dispositius aquests que escolten i que sembla que et facin la vida més còmoda, i a final de comptes no et fan la vida en absolut més còmoda, no? Al revés, vull dir que et controlen més.
Una vegada, escriu en Josep Maria Fericla, vaig sentir dir pausadament a una de les persones amb més carisma del segle XX i del segle XXI que ella ni es queixa ni dona explicacions. Em va impressionar l'elevació que hi ha al darrere d'aquesta conducta, la presència i l'aristocràcia espiritual que desprèn. No dona explicacions i això implica que assumeix la responsabilitat del seu lloc al món, del seu destí, i que no es queixa, de la qual cosa deriva que quan s'equivoca assumeix els seus errors, es fa responsable dels seus actes sense fer perdre el temps als altres i sense buscar l'aprovació de la víctima. I expliques també que no t'agrada, que a tu no t'agrada que et facin perdre el temps.
Exacte.
I que de vegades, quan algú truca a la consulta, a la teva consulta, i tu agafes el telèfon, doncs el teu to de veu no és exactament el mateix que el de la Paula.
De la Paula, de la meva secretària, no. Ella és amabilíssima i jo no ho sóc amb plena intencionalitat.
Expressament? Sí,
expressament perquè no faci perdre el temps explicant-me, suposa, duro. Saps de qui és aquesta pauta que he citat de ni donar explicació ni queixar-se? No ho diries mai.
No.
Que en l'escrit aquest, no, em sembla que no vaig...
No, tu deies en l'escrit, deies...
Sí, una
no,
de les persones,
no donaré sí. No esmento el seu nom per evitar malentesos.
Sí, pues, mira, pues, això és una de les pautes que encarna la reina segona d'Anglaterra, la reina segona d'Anglaterra. Que jo el dia que la vaig escoltar que ho deia, que ella ni dona explicació ni es queixa. I vaig pensar, bueno, això ho fa perquè és una reina, s'ho pot permetre. Però després... Vaig reflexionar i vaig dir, no, esclar, ella potser s'ho pot permetre més que un altre, però és que realment ho encarna, i després de tots aquests anys, amb els desastres familiars que ha hagut d'aguantar, i polítics, i no se li ha sentit ni un comentari de queixar ni donar explicacions mai, no? Ella fa el que ha de fer, assumeix responsabilitats, en aquest cas doncs, de ser la reina de l'ex-Commonwealth, no? I jo vaig pensar, quina elevació d'aristocràcia espiritual, no? I ho vaig fer meu, vaig dir, doncs, procuraré a partir d'ara també de ni donar explicacions, perquè la major part de vegades que donem explicacions per justificar-nos nosaltres mateixos, no? Saps allò de, no, mira, Gaspar, és que arriba tard, però és que el tràfic, és que... No, havia d'estar aquí una hora, que havíem quedat i ja està. Doncs ni donar explicació ni queixar-me, si faig alguna cosa que està malament, pago la factura, em descarrego i segueixo el meu camí, no? I que, a més, he observat que, a diferència d'altres representants monàrquics que hi ha per Europa, que aquests sí que no vull dir noms, que no paren de queixar-se i donar explicacions, doncs la reina d'Anglaterra ho encarna en ella mateixa, aquest arquetipo de...
Me'n recordo que n'hi va haver un, que va, després de matar elefants, que va dir, no tornarà a passar, no? Allà hi va haver... va donar explicacions, eh?
Sí.
No? Moltes.
Sí.
Bé, tornant a l'amabilitat de la parla, no sé fins a quin punt inclous en aquesta amabilitat de la parla el llenguatge no verbal, com feia també en Francesc Torralba, bé,
clar,
ell ho esmentava.
Sí. Sí, home, de fet, hi ha estudis, hi ha diversos estudis, no? I se sap que s'ha observat, vaja, que pràcticament el 60% del contingut comunicatiu és no verbal, no? D'aquí la dificultat que tenim els periodistes de ràdio, clar que el vosaltres no s'ho veu.
No,
jo t'estic veient ara si mous les mans, si somrius, però...
És una, efectivament, no?
Sí.
Seria, aparentment seria una limitació de la ràdio, però hi ha aquesta part bona que hi estàs d'acord, Josep Maria, no? que clar, amb la veu, l'oient també crea tot un món.
Exactament.
No? I el tòpic diu que la cara és el mirall de l'ànima. I jo dic, portant l'aigua al meu molí, la veu és el mirall de l'ànima, no?
Efectivament,
i a través de la veu
és...
pots copsar moltes coses.
Sí, sí, i tens tota la raó del món, no? I és així és, clar, llavors, tu no tens aquesta possibilitat de comunicar-te, pues, no verbalment, amb gestos, però llavors aprofites molt l'altre 40%, que aquests estudis són posats de relleu, et dic, 60% és comunicació no verbal, o sigui, gestual, no? I facial. I facial. I l'altre 40% es divideix més o menys en un 7% de la comunicació que ve donada pel contingut semàntic de les paraules, no? Que és el que estem parlant avui, o sigui, d'usar paraules precises, el més boniques possibles. I l'altre 30% aproximadament és l'entonació de la veu. O sigui, l'entonació, la musicalitat de la veu, el to de la veu, la textura sonora de la veu. Aleshores, clar, tu pots jugar amb aquest 40%, que és el contingut semàntic, que és el 7%, segons aquests estudis, i el 30%, més o menys, que és l'entonació, que tu tens una veu preciosa, ben entonada, uses les paraules amb precisió, o sigui, aprofites
gràcies.
El màxim...
Ara aprofito que no es veu, que quedo vermell. Aprofito que la ràdio no es veu. Bé, no, efectivament, dones molta importància al to de veu, i fins i tot a la textura de la veu, no? Perquè tu recordes i de vegades expliques les característiques que tenia la veu de Franco. O la de Hitler, per exemple.
Que eren molt similars.
Dius que un home amb una veu aflautada i nasal, sense tons greus, que parli de pressa i reflexivament, mentre espera imposar-se amb el seu soroll vocal sobre els altres i escoltant-se ell mateix per damunt de tot, com era el cas del dictador Francisco Franco i del seu líder Adolf Hitler, pot arribar a despertar reaccions de profund rebuig inconscient. O pot provocar reaccions de prevenció si l'auditori reconeix que darrere aquesta veu incorpòria probablement hi hagi una greu falta, dius tu, de virilitat, inseguretat i falta d'amor cap ell mateix.
Així ens és, sí. O sigui, la major part de mals del món es poden diagnosticar amb una sola paraula, que és tensió. Aleshores, si una persona parla amb tensió, està dient molt de si mateixa, no? I aquests dos dictadors, com tants altres polítics actuals i passats, transmeten una tensió quan parlen que electrifiquen l'ambient, no? I, clar, llavors això està dient molt d'ells mateixos i del que intenten imposar, també, però que és una compensació d'ells mateixos. I una persona saludable, diguem, pot ser més o menys nerviosa, en el sentit de mobilitat, però viu sense tensió. O sigui, una de les meves normes era el de la reina Isabel, i l'altre és viure sense tensió, dintre el que m'és donat, no, de la possibilitat, perquè tampoc sóc Gandhi. Així que...
Però quan has de donar, has de fer un cop de puny damunt la taula, el fas.
Ah, sí, sí, sí. O sigui, jo tinc mal caràcter, ve de família. Però dic sovint, jo tinc el mal caràcter, no en té ell a mi.
Ah, està bé que diguis això en un programa sobre l'amabilitat.
Sí, sí, perquè a vegades, sobretot com que dirigeixo equips i grups i empreses, a vegades un cop de puny sobre la taula, o sigui, deixo anar el mal caràcter i resol situacions que estaríem una tarda sencera parlant-ne per arribar al mateix fi de camí, no? Doncs... Pues a vegades deixo el mal caràcter perquè té una utilitat per bé a tots. I és amable, diguéssim, no? Fer això perquè és no fer-nos perdre el temps. Però un cop ha complert la seva funció amb el mal caràcter, el torno a recollir i li dic, bueno, jo et tinc a tu, no tu a mi. Així que torno a somriure, torno a relaxar i ja... I...
En la recta final d'aquesta conversa, una última pregunta en Josep Maria Fericla, parlant d'aquesta amabilitat en la parla i recuperant un tema que ha sortit a l'inici relacionat amb la insubstancialitat. Mm. O sigui, el fet de parlar per parlar. Quan ens deies que al principi va ser el verb, al principi va ser la paraula, clar, estem donant molta importància a les paraules i, en canvi, sovint parlem per parlar, cada paraula que pronunciem de vegades és com si no tingués pes, com si no tingués... cap mena de consistència, com si les paraules fossin buides també d'energia. Tu ens dius que no, que cada paraula... O sigui, que l'hem de mesurar, cada paraula, no? És com si construíssim un edifici amb rajols, cada rajol hem de saber... l'hem de col·locar bé.
Exacte.
O sigui, el fet de parlar... No estàs a favor de parlar per parlar. T'estimaries més, t'estimes més estar en silenci, m'imagino.
I tant. O sigui, abans de fer soroll amb la boca per no dir res, millor tenir-la tancada, sí. No, mira, en aquest sentit que, del que estàs parlant, Gaspar, hi ha un fet que pràcticament ha desaparegut del nostre món contemporani i que abans, per descomptar que les societats o els grups ètnics primitius o natius hi eren, no? Però també fins fa un segle i mig a casa nostra també hi era. I és el que en antropologia en diem el coneixement corporitzat. O sigui, el coneixement vol dir parlar, transmetre un coneixement o rebre'l, però no només intel·lectualment, o sigui, el contingut semàntic de les paraules, sinó que hi ha una corporalitat en aquell coneixement, no? Per exemple, els místics, els nostres místics, no? Sense anar a l'extrem orient, doncs quan escriuen estan parlant des d'aquest coneixement corporitzat, no? Per això sovint parlen del seu cos, de com el senten... I avui dia s'ha perdut això, no? El coneixement corporitzat. I és això el que a vegades em refereixo que hem de recuperar, no? O sigui que les paraules, quan tenen un pes real, quan tenen una energia, la sentim en el cos, la sentim en els pulmons, la sentim en les tripes, a vegades, doncs, pot ser que una persona li sobrevingui un estat emocional que li vingui a de plorar quan està explicant alguna cosa, no? Això és coneixement corporitzat, que és, per exemple, que els xamans per ells era la primera i única via real de coneixement, quan el cos ressonava també amb aquestes paraules. I avui dia, pues, pràcticament ha desaparegut, no? I hauríem de tornar-ho a recuperar. El corporitzar les paraules i el coneixement, que vol dir el coneixement que transporten les paraules.
Ha estat un plaer conversar amb Josep Maria Fericla, escoltar les seves paraules amb calma, amb lentitud. Qui vulgui tenir més informació en Josep Maria Fericla pot anar, per començar, a Can Benet Vives, no? Al web de Can Benet Vives.
I tu, si tornes, Gaspar, també.
Ho tinc pendent, espero i desitjo, ben aviat. Moltes gràcies, Josep Maria. Una abraçada també als oients i a les oients en nom de la Blanca Busquets, al guió, de la Núria Ventura, a la producció, i d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica.